Bona nit a tothom. Comença el capítol 33 de Revolució Conscient. Educació i ensenyament. Per què serveix? En què s'està fallant? Què podem millorar? Hi ha altres maneres d'ensenyar? S'hi haurien d'implicar més els pares? En què perjudiquen les retallades? De tot això i més, ara en parlarem. Som-hi! Bona nit a tothom, som Revolució Conscient, estem aquí a Ràdio Manlleu, un altre dijous de 10 a 11 de la nit, al 107 de l'FM d'aquí, de la comarca d'Osona. Hola Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles.
Com vas?
Molt bé, anem bé, a punt de fer un altre programa més.
Sí, ja se'ns ha passat el refredat.
Eh?
El refredat.
Sí, ja mig-mig.
Mig-mig, eh? Mig-mig. Com quasi bé tothom, eh?
Vaja.
Déu-n'hi-do, eh? Perquè aquesta fresca, eh? Però bueno, molt bé. Doncs bé, anirem directes al gra perquè avui tenim una matèria molt interessant i crec que donarà per molt i més val que anem directes a la feina. Avui tenim en David, que és mestre d'educació primària i que ens parlarem una mica de l'educació. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, comencem. Educar o ensenyar?
és una pregunta bona per engegar, perquè tots els que estiguin relacionats en el món del magisteri i molts altres quan puc sentir, saben que el nostre departament ha canviat el nom diverses vegades. Ha passat a dir-se Departament d'Educació a Departament d'Ensenyament. Si els mateixos responsables ja dubten en anar canviant el nom una vegada i una altra, sí, és que aquí hi ha un conflicte, no?
Ja no ho tenen clar.
Ja no ho tenen clar. Tot això són opinions personals. Llavors, jo penso que hauria de ser el Departament d'Ensenyament.
Uh-huh.
Perquè la paraula més educació, jo entenc més... que des del meu punt de vista és com una mica més global. Llavors, a les escoles el que hauríem de fer, la nostra tasca principal, el que hauríem és de donar coneixements als nens.
Uh-huh.
Tot i que la realitat de vegades és una altra, que és la que ens trobem doncs, avui en dia, i per això potser els resultats no acaben de ser els que són.
Es refereix a l'informe PISA, poder?
Per exemple. Sempre resulta que en aquests informes estem a la cua de tot.
Uh-huh.
Llavors, des de la part política, si busquen sempre... Jo em podria dir excuses, si busquen maneres d'explicar per què estem a la cua, intentar justificar-ho, i moltes vegades això sona molt simplement a política. La realitat és que qui baixa a les aules, entra a les aules i viu cada dia a les aules, es pot formar una opinió que és bastant diferent de la que apareix als mitjans de comunicació, normalment.
Mm-hmm. Perquè els polítics us pregunten, els mestres?
A mi no m'han preguntat mai. No, de fet, el que passa és que quan es fa un informe d'aquest tipus, el que volen mostrar és tranquil·litzar l'opinió pública o si més no, delegar el problema en un altre. I moltes vegades, i per desgràcia, el problema el deleguen als professionals que estem treballant a l'educació, o sigui, als mestres. I jo ara farà 15 anys que estic fent de mestre, he conegut a molts mestres, i et diria que la gran majoria, immensa majoria, són grans professionals que treballen molt bé amb la feina que estan fent, que dediquen moltes hores i que fins i tot assumeixen moltes responsabilitats que no haurien de ser directament les que ha de tenir un mestre.
Uh-huh.
Per tant, jo crec que aquí no hi ha el problema. Una altra cosa és que si aprofundíssim en el que és el sistema, potser la bona voluntat de tots aquests mestres, aquests professionals, a vegades perd energies pel camí, o sigui, té una menys eficàcia del que hauria de tenir perquè l'esforç es disgrega massa. És a dir, si una escola té, o un govern, obre una línia pedagògica concreta, encara que tingui moltes branques perquè tothom pugui escollir el seu camí, però que estigui molt ben reglada, i el professional escull una d'aquestes branques en una escola concreta i la porta a terme, els resultats solen ser més bons, perquè anem tots a la una. Què ens passa? Que s'esmenen moltes forces, s'hi posa molta voluntat, però molts cops amb direccions tan dispars que no s'acaba de crear un bloc educatiu, pedagògic, que pugui guiar els nostres alumnes.
Uh-huh. Això concretament refereixes que cada mestre hauria d'estar especialitzat, poder, o...
No, per exemple, tu entres en una escola qualsevol, I tots els, i els mestres que treballen en aquella escola aporten el que és la seva persona, la seva manera de ser, als seus alumnes. La directriu és un directriu que pot marcar el centre, que ve, ve marcada per un currículum que ens el dona el Departament d'Ensenyament, que és un currículum que és molt institucional. I a partir d'aquí és com funcionem. La cosa seria que potser si aquests mestres tinguéssim una visió conjunta de centre en una pedagogia concreta, en un treball concret que no és només sobre l'alumne, sinó sobre nosaltres mateixos, allò de mirar-nos al mirall i pensar conscientment què estem fent, què estem aplicant i de quina manera ho estem fent, doncs aquesta línia aniria encaminada d'una manera que els resultats serien com molt més clars. No estarien tan dispersos. Ara, és la sensació que tinc jo és molt bones voluntats individuals, però manca un camí col·lectiu que ens porti a algun lloc.
Com una filosofia i una psicologia que, com més moderna, no? O oberta, diferent.
Sí, però concreta, que es concretés. Concretar no vol dir que tothom fes la mateixa. Que moltes vegades, per exemple, amb la LOMCE es va marcant doncs, que tothom hauria de tenir un camí que el dicta el govern i prou. No. Jo estic parlant de que una escola lliurement podria escollir un tipus de pedagogia, però una pedagogia que se l'hauria de estudiar, teoritzar, creure-se-la, integrar-la i llavors portar-la als seus alumnes. I que els mestres que estiguessin allà formessin part d'aquest conjunt per donar això als alumnes. I no que vagin arribant mestres a una escola, i repeteixo, amb molt bona voluntat i amb moltes ganes de treballar, però amb línies tan dispars que llavors tota aquesta energia es dispersa massa i no arriba prou als alumnes.
Sí, que cada escola tingués una personalitat, poder, no? I una manera de fer, i llavors els pares igual podrien escollir quina li atrau més. No?
Exactament, exactament. Ara, quan s'obren les preinscripcions, doncs els pares tenen una sèrie d'escoles per poder triar, amb una sèrie de barems que són els que han de complir, no? Si proximitat, que si nombre de germans, etc. Però en el fons, tu vas d'una escola a l'altra per interessar-te, perquè és el que es fa allà, i te'n dones compte que, bàsicament, amb petits maquillatges, acaba sent el mateix. I tot acaba depenent només de la persona en concret que serà el mestre que tindrà el teu fill. Perquè el que és línia d'escola són bastant semblants, no hi ha masses variacions. Perquè no hi ha això, aquesta definició que deia jo d'una línia pedagògica clara, no hi és. I el govern tampoc hi ajuda a que en puguem tenir, perquè sí que hi ha escoles que la tenen. I jo podria parlar del cas d'una escola que vaig ser cofundador, que és una escola que està a Vic, que és la Font, que en aquella escola vam optar, els que la vam fundar, per centrar-nos en una línia pedagògica clara. No entrem en si és més bona o més dolenta, si convenç més o convenç menys, però els que vam muntar això vam dir, nosaltres apostem per aquesta perquè hem vist la seva part teòrica, ens l'hem creguda, ens interessa i la volem portar a la pràctica. I, per tant, seguim aquesta línia per buscar uns resultats en aquesta línia. No ens dispersem per el camí. Per tant, si entra un professional a treballar en aquesta escola, ha d'estar format en aquesta pedagogia, ha de comprendre aquesta pedagogia i aplica aquesta pedagogia.
Li ha d'agradar, a més, se l'ha de creure.
I se l'ha de creure.
I és la... Quina pedagogia feu en aquesta escola?
És la pedagogia Waldorf Steiner.
És com famosa, però que ningú, molta gent no sap de què va. La pots explicar? O com?
Bé, us podria fer una pinzellada molt ràpida, perquè segurament cada cop hi ha més gent que sap de què va, perquè el fet de que hi hagi una escola com aquesta a la nostra comarca sempre és clar. Quan una cosa es porta a la realitat és quan es coneix, no? És una pedagogia centenària que neix a el que seria ara la zona d'Alemanya. Tot i que en aquells moments, 100 anys enrere, hi havia Prússia, etc. I bàsicament els seus pilars bàsics són el pensar, el sentir i el fer. Agafant a la persona humana d'una manera molt holística i molt general, global. És a dir, es treballa en el nen estudiant totes les seves etapes biològiques i aplicant en cada una de les seves etapes biològiques tota la part que l'escola hi pot abocar en cada una d'elles. Tractant el nen de manera individual i buscant el seu desenvolupament. No interferir en la seva educació i marcar-li un camí que ve dictat per algú, sinó aquell nen porta les seves qualitats, porta la seva motxilla i el mestre el que fa és un guia per ajudar-la a créixer. A vegades quan expliques això, us penses, això és com molt lliure, no? No és lliure. O sigui, jo inclús el posaria a la banda contrària. Està molt ben reglat i molt ben encaminat. Però això no treu que la persona, en si, l'alumne, pugui treure tot el seu potencial. Però dintre d'una casella que és l'alumne és un infant, l'adult és el mestre, l'adult és el que porta les regnes i és el que ha de saber com s'ha de caminar aquell camí. L'alumne és el que posa l'esforç per caminar-lo i l'altre només és el guia.
Sí, perquè quan una classe de no sé quants nens hi ha per aula, 25 o...
Les ràtios estan fins a 28, sí.
Fins a 28. Tots han de seguir el mateix ritme i a part amb les mateixes assignatures i clar, hi ha una diversitat, no? Llavors, el nen que no pot seguir aquell ritme o que té un altre ritme ja l'estàs marcant i l'estàs frustrant, no? I en canvi, amb aquesta pedagogia Waldorf, estaries deixant que cadascú anés una mica al seu ritme.
Sí, per alt enllà, eh? A l'escola tradicional, l'escola pública del nostre país, i repeteixo que els mestres, excel·lentíssims professionals, tots els que he conegut, molts cops ja acaben detectant i veient que hi ha diferents necessitats a la classe. El problema està amb els recursos que hi ha, uns recursos més materials i uns recursos més humans i uns altres recursos que aquest mestre potser ha vist alguna cosa però no té cap base teòrica o no té un recolzament dintre potser el claustre perquè aquella cosa que ha detectat a la classe la pugui treballar. Llavors s'acaba convertint en una cosa molt voluntària de cada mestre que fa un sobreesforç, que no està dictat enlloc i que si s'implica molt els seus alumnes acaba incidint allà. I per això et deia abans que aquí està el problema. Que hi ha moltes forces que es van dispersant perquè no se segueix una línia conjunta de centre, d'escola o de departament en el qual es digués si un mestre s'ha format i és capaç d'esbrinar, de veure més coses als seus alumnes perquè té eines, doncs poder agrupar això, donar-li la facilitat perquè ho posi en pràctica i així poder ajudar els seus alumnes.
Perquè posant un cas així en concret, quin, no sé si em pots explicar alguna dificultat que pugui tenir un nen, que segur que és comuna amb els altres nens, i com s'afrontaria tenint aquest coneixement diferent, no oficial, diguem.
Sí. Per exemple, si m'estàs escoltant molts mestres, segur que si, veuran casos a la seva classe que mostren això. És a dir, a les escoles tenim diferents serveis d'ajuda. Tenim els IAPs, tenim el CREA, tenim el CESMIC, etc. Aquesta gent és quan el mestre detecta alguna disfunció, alguna cosa que no acaba de rutllar bé un dels seus alumnes, pot fer una demanda a un d'aquests estaments que he dit, que són externs a l'escola, perquè es vinguin a mirar el nen i a veure si poden donar alguna mena d'ajuda. Però el problema és, la persona aquesta professional d'aquests estaments externs al centre pot disposar de molt poques hores per aquell alumne, molts cops la visualització, el tractament de l'alumne és molt petit, i per tant torna a recaure amb el mestre si s'hi vol implicar, o he vist una cosa, el professional que m'ofereix el departament, potser per temps, potser per contacte, no m'acaba de donar solucions, i llavors el que seria ideal és que el mateix mestre tingués eines pròpies. I una eina pròpia, per exemple, hi ha un mètode que es diu la pedagogia de suport, que està lligada a la pedagogia Waldorf, que mostra que moltes de les coses que veuríem amb els nostres alumnes i que ens han passat desapercebudes o que pensem que no tenen importància, sí que la tenen. Val? Un exemple molt clar. I et podries trobar algun nen que escriu amb l'esquerra. Dius, és esquerrà. I ja està, no passa res, pot ser de tal o esquerrà. Si acabes observant el bé i passant-li una sèrie de proves sobre aquest nen, podries inclús arribar a detectar-ne algun que realment no és esquerrà. Que això és una estratègia física que té el seu cos, perquè a l'hora que la informació li arriba al cervell, aquestes xarxes neuronals, tenen un conflicte. I aquest conflicte el solventa d'una manera físicament còmoda expressant-se amb l'esquerra. Però això no és un avantatge per aquest nen. És un problema, és una barrera que té ell. Que ell no sap que la té, però la té. Llavors, passant aquestes proves i esbrinant com funciona la seva xarxa neuronal, si hi ha algun creuament innecessari, si la informació arriba tal com ha d'arribar o fa camins massa llargs, podries arribar a corregir-la a través d'uns exercicis físics i el nen acaba descobrint que en realitat potser era dretar. I després el mateix nen comença a treure uns rendiments superiors a l'aula. Per què? Perquè llavors li és més fàcil arribar als coneixements perquè ha d'esmenar menys energies a fer uns gestos, uns moviments que realment ell no tenia dintre. Que li havien estat donats per una disfunció.
A mi m'agradaria fer una pregunta i és, realment, aviam si hi ha un altre tipus, un altre mètode d'estudi, perquè jo veig, o jo també l'he viscut, que s'estudia molt la teoria, però després, quan passa un període de temps determinat, se n'oblida aquesta teoria. No pot haver un mètode que quedi tot més gravat?
Sí, bueno, un dels objectius nostres és això, que les coses s'integrin. El que deia que dintre d'aquesta xarxa neuronal nostra ha de funcionar com si fos una estructura de carreteres i autopistes molt ben construïda. Per tant, tot és fluid, no hi ha masses accidents o gairebé cap, i no hi ha embussos. Si aquesta xarxa està mal construïda, tenim problemes, no? I el problema és aquest, que arriba molta informació, però no s'assimila, no s'integra. Com hem de començar a integrar informació? Primer, com us deia abans, en pedagogia Waldorf, pensar, sentir i fer les tres coses alhora. Si jo només faig treballar el cap, faig treballar una part meva, que és la part de teoritzar coses, però no les he tocat, no les he viscut i no les he sentit emocionalment.
Això és PNL, també? Bueno, algú que he sentit parlar de PNL, sí, diu això, no?
La programació neurolingüística.
Lligar les coses amb sentiments, imatges, i clar, llavors te'n recordes més fàcilment.
Sí, no? Sí, bueno, hi ha, sí, també hi lliga, llavors si vols en parlem una mica. Si un nen, quan neix, en els seus primers anys de vida, fa totes les etapes que ha de fer d'una manera natural, sense pressions externes que el portin cap a un camí que no ha de ser, llavors fa que aquestes carteres, aquestes xarxes, estiguin preparades per rebre una informació fluida. Si nosaltres el que fem, i moltes vegades ho fem per desconeixement i involuntàriament, és que li fem fer al nen, li accelerem processos o el portem cap a processos erronis, el que fem és que fem un creuament tan gran d'aquestes xarxes que el dia que li volem introduir la informació no hi queda, perquè es perd allà amb embussos, amb accidents, es perd. I llavors hi ha aquesta gran frustració, dius, ostres, com és que aquest nen no pot arribar a aprendre això? Aprendre vol dir, molts cops des del nostre punt de vista, no pot repetir el que jo li he dit, o no pot repetir el que jo he fet. Però, esclar, hauríem de tirar enrere i veure que el procés potser és que en el seu moment vaig exigir-li una sèrie de coses per les quals no estava preparades i, per tant, ja vaig desviar algun d'aquests camins portant-lo cap a un lloc enrevessat del qual no se'n podrà sortir.
I poder aquest nen es va creure que no en sabia, que ja no, que era tonto, entre sí. Cometes, no? O que ja no, ja queda marcat.
Per exemple, en pedagogia Waldorf es parla molt dels primers 7 anys de vida, com la primera etapa és l'etapa física de la vida. Per tant, la persona, en aquests primers 7 anys, ha de desenvolupar les seves característiques més això, físiques. Ha de desenvolupar un equilibri, un sentit del moviment, una motricitat... O sigui, i tot això com es desenvolupa en un nen? A través del joc, a través d'exercicis físics, a través de moviments... Si en aquesta època, en el qual el cos s'està desenvolupant i agafa aquestes habilitats, jo li vaig restant portes d'aquestes per obrir-li portes cap al coneixement intel·lectual, em puc trobar amb això. Que llavors aquest cos físic, no, quan jo li demani, no acabarà de respondre, i en canvi el cos intel·lectual haurà creat unes xarxes que no són bones i per tant conduirà la informació malament. Per tant, és això, com el físic és la constructora de l'autopista. I llavors el mental és portar-hi la informació. Si el físic no té no està ben dissenyat, quan hi porto la informació no anirem bé.
Perdó.
Tu primer.
A mi m'agradaria demanar, perquè fa molts anys, no?, que sempre segueixen les mateixes assignatures, no? No pot haver un canvi? No sé com dir-ho. Per exemple, hi ha assignatures que potser sí, de la banda del docent, són molt importants, no? Però de cara als nens, veig que són assignatures avorrides, que no els hi crea interès, no creen... I és allò que veus que pateixen i dius, ostres, realment li treuen el suc d'això? No sé, per altres assignatures que veus que el nen s'impliqui i s'ho passi bé. No sé.
És clar, però com a assignatures jo podria dir, posar-te una, per exemple, les matemàtiques. I tu dius, jo ja entendré que un nen un dia arribarà a dir les matemàtiques m'agraden molt o m'agraden poc, però per arribar aquí hi ha d'haver un procés d'aprenentatge. I en aquest procés, és el que dèiem, si el camí que hem fet és un camí dolent, pot ser que acabi tenint un nen d'una edat superior que em digui que no li agraden les matemàtiques, si en realitat no és que ell no li haguessin pogut agradar, sinó que li hem conduït per un camí que no era. Llavors, matemàtiques o altres, o medi, o llengües, etc., se'n poden fer des de sempre. Quan el nen juga, el nen ja fa coses matemàtiques, exercicis matemàtics, i en fa de lingüístics, i en fa de medi, perquè observa doncs, que hi ha unes formiguetes que van corrent i es fiquen en un niu. Tot allò és observació. Però allà no hi ha una pressió mental de has de saber, has de reconèixer, has de memoritzar, sinó que hi ha una vivència. I el nen això ho explora amb el seu cos físic. Després, si això ha entrat d'aquesta manera, ha entrat d'una manera no forçada i una manera voluntària en el qual el nen s'ha interessat per allò sense que ningú l'apretés perquè s'interessés. La següent etapa és que quan, si el nen ha pogut viure això amb pau i tranquil·litat i amb el recolzament dels adults, quan després en la segona etapa tu ja li poses la base teòrica sobre això, ja normalment no li sona avorrit. Perquè ell ja té l'interès per saber, perquè ja ho ha vist, ja ho ha tocat, i ja ha tingut aquella curiositat de voler saber més sobre allò. Uh-huh. I llavors, quan tu li dius, mira, tot això que havies vist tu, resulta que ja s'havia estudiat fa molt temps, i que funciona d'aquesta manera, d'aquesta. Allà, difícilment hi ha avorriment. L'avorriment ve per quan el nen necessitava tocar-ho, remenar-ho, saltar-ho, provar si què passava, si ficava el dit allà i no sé què. Quan en aquell moment no s'ha deixat fer prou això i s'ha intercanviat per no ho facis, jo et donaré la informació, això passa d'aquesta manera i tal i qual, i tal i qual. Què ha passat aquí? Que el nen no està preparat per entendre la informació i allò se li ha fet pesat i avorrit. Més endavant li donaré més informació sobre això i ja no voldrà assolir-la perquè allò és una assignatura rotllo, allò no serveix per res, allò em crea una frustració.
Mm-hmm. Pot ser que un nen que no faci matemàtiques fins als 10 anys perquè ha estat experimentant altres coses, com deies, i creixent en altres aspectes, es posa a fer-la amb 10 anys o amb 12 i amb un any sap més matemàtiques que un altre que ha començat amb 6 anys.
Sí.
Seria això, no?
Sí.
A vegades sembla que si perds un any no, ja vas enrere i poder és això, primer s'ha de crear la persona abans de fer determinats passos.
Clar, és exactament això. Uh-huh. És a dir, jo no sé quin és el motiu de que tinguem tanta pressa. Perquè és que sembla que anem amb pressa. És a dir, un nen amb 6-7 anys ja sembla que hagi de saber anglès, que hagi de saber moltes matemàtiques, llegir molt bé, escriure molt bé. Dius, però aviam, siguem realistes. Primer, segurament volem fer-ho perquè observem l'entorn i el que mana a l'entorn és això, i com que som competitius de mena, volem estar a primera divisió. Vale? Molt bé. Conscientment, si ens parem a mirar això i estudiem l'infant a fons, veiem que segurament, el que us deia, li estem restant una sèrie d'energies que havien d'anar cap a un lloc i les conduïm cap a un altre. Però bé, encara que algú ho veiés, podria dir, m'és igual, però això tindrà èxit. Però és que la majoria de vegades es demostra que això fracassa. I a l'inversa, està demostrat que nens, i en els països d'Europa passa, que l'escola no comença com aquí als 3, encara que de 3 a 6 aquí tampoc és obligatori, però hi ha molts sistemes educatius europeus dels que l'informe PISA està molt amunt,
com Finlàndia,
com Finlàndia, que els nens entren a l'escola, el que s'entén com a institució escolar, amb els 6-7 anys. Uh-huh. Els 7 anys, i aquí anem tard, no? Si entréssim als 7, anem tard. I en canvi, llavors, entrant-hi molt abans, i els resultats són molt pitjors que en llocs així. Hi ha més factors, hi ha molts més factors. Però un seria aquest. I nosaltres, per exemple, aquí, en pedagogia Waldorf, les escoles Waldorf, els nens comencen, la part aquesta més intel·lectual, la comencen a partir de primària, a partir dels 7 anys. I com que ara ja no és una teoria, sinó que és una cosa viscuda, perquè ja tenim nens que estan fent 5è de primària, a l'escola d'aquí d'Osona, de Vic, doncs estem constatant coses d'aquest tipus. Que els nens nostres, quan estan a primer i segon, si els comparem amb segons quins nens d'una altra escola, dius, ostres, els vostres llegeixen molt a poc, o llegeixen encara els hi costa molt. Dius, esclar, és que els nostres han començat ara i els altres ja fa temps que porten un aprenentatge, un entrenament. Mm-hmm. Però és que llavors l'escalada de velocitat és molt més ràpida. A cap de poc temps s'igualen. I a cap de poc temps més, no et dic que superin, perquè sempre hi ha l'alumne tal i l'alumne qual, però en general el grup acaba superant, acaba minimitzant aquells 3 anys d'avantatge, els minimitzem res. Uh-huh. I s'igualen, i a més amb una comprensió lectora realment molt bona en general del grup.
Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat que has dit, no? Que vivim en una societat que tot és de pressa, no? No s'hauria d'inculcar una miqueta més, anar més tranquil i sense tant estrès? No sé, penso que ajudaria a tothom, no? En general. Mm. I la feina sortiria molt més bé que no pas anar inconscientment per la vida.
Això és que és claríssim. És dir, també es diu que Espanya, o Catalunya, és igual, que és un dels països que dedica més hores a la feina amb més baixa productivitat. És a dir, sí, sí, i hem estat moltes hores a la feina, però realment que és el que hem aconseguit poc. Mentre que el normal seria dedicar menys hores a la feina per assolir una productivitat correcta i el reste d'hores dedicar-lo a coses importants per a la persona que pot ser, com per exemple la família. Aquí anem totalment a l'inversa. Els nostres governs, de moment, no fomenten gens la integració entre la vida laboral i la vida escolar. La qual cosa fa que les escoles hagin d'assolir moltes més hores de tenir els nens a escola i quan s'acaba aquell horari els hi posem extraescolars. Bé, com
us
deia...
És com un pàrquing per deixar els nens.
Sí, amb la contraposició aquesta de que d'alguna manera inconscientment ens pensem que com que fan més hores i des de més petits seran més bons i sabran més. I els resultats de moment estan donant sempre que no, i que no, i insisteixen. Llavors potser quina seria la manera... Els pares, prendre la consciència aquesta de dir la importància de tenir un fill. Si tinc un fill, no és com un bolet. Hem decidit tenir un fill. Això crea una responsabilitat vers aquest fill. Llavors, si el pare té aquesta, els pares tenen aquesta responsabilitat i van amb la pausa, amb la dedicació necessària, amb les hores, amb el temps, amb la paciència sobre aquell fill, ja tenim molt de guanyat. Si, a més, l'administració donés la facilitat a aquests pares de que l'horari laboral fos un horari laboral diferent que compatibilitzés això, doncs tindríem una cosa ja moltíssim guanyada. I a més, potser se'n donarien compte d'aquests pares que arribessin a aquest nivell i que tinguessin aquest nivell, aquesta disponibilitat d'hores, potser amb la feina també el seu rendiment seria diferent, seria superior i no caldria anar-hi tanta estona. Però això, tot i que hi ha molts sectors que hi van batallant, sembla que és una cosa que hi estem enganxats i no en sortim, no en sortim, cada cop anem allargant. Horari escolar més llarg, horaris de laborals més llargs i la relació pares-fills es perd molt.
Sí, sí, completament d'acord.
Parlant això d'invertir més hores en treballar, també el que he observat sempre, inclús en la meva època d'estudiant d'universitat i treballant, tant amb mi com en altres persones, doncs el que suspèn un examen perquè s'autosaboteja, perquè no té confiança, perquè es posa nerviós. El que a la feina no li surt alguna cosa perquè... té una dificultat que realment no és tècnica, que és d'una falta de creixement i algú que no ha crescut o madurat dins seu. I llavors és això que estem parlant, que no per córrer més, si anem arrossegant sempre la mateixa motxilla de pedres, tindrem les mateixes dificultats, no? Llavors, el que em sembla entendre de tu és que l'educació l'enfoqueu a crear una persona, no una unitat de producció, i crear primer una persona completa, madura, no? Crescuda, sense dificultats internes o bloquejos i coses que el limiten. I a partir d'aquí aquella persona podrà anar per una autopista on allò que necessiti ho aprendrà i ho assimilarà fàcilment, diguem.
Clar, has fet un resum fantàstic, sí, sí, és que és així. És així, és així.
David, m'agradaria demanar una cosa ara que et tinc a davant i m'ha vingut a la ment, no? Per què aquí a Europa està tan mal vist fracassar? Per què? Tan dolent és tenir un fracàs amb algú?
No. Si nosaltres creem, ajudem aquests nostres alumnes creixint d'aquesta manera sana que us deia, amb aquestes tres parts, que era el físic que n'hem parlat, el mental i l'emocional, que és el sentir, llavors, dintre aquest emocional, el fracàs s'encaixa d'una altra manera. És a dir, no és un m'ensorro, plego, negatius a zero, s'ha acabat el món. És... si emocionalment jo ho encaixo, és un avís o un cop que em pot donar la vida per ajudar-me a avançar més i a créixer. Però, esclar, tot això, a un adult tu li pots explicar. I un adult ho pot més o menys entendre a nivell mental. A nivell pràctic ja li costarà un esforç portar-ho al dia a dia. Però amb un nen, que és com una esponja, que és més verge, que pot entrar-li les coses, a partir de les vivències, si ho comencem a fer des de les primeres edats, educar-los d'aquesta manera, amb sistemes d'aquest tipus, no dic pas que sigui Waldorf el millor del món ni la panacea, dic, obertura de pedagogies, però concretes, marcant un camí concret. Si eduquem els nens d'aquesta manera, ja els donem les eines, emocionals, en aquest cas també, perquè ells puguin gestionar doncs, un fracàs d'una manera tranquil·la. Un fracàs és el que és, no és ni més ni menys, és un entrebanc a la vida que em servirà per... i no passa res. si no els hi han donat aquestes eines emocionals, i el que pots dir tu, el que estaves dient ara, és dir, davant d'un fracàs és tanquem la barraca, s'ha acabat, eh?
No
hi ha una resposta interna emocional de dir, i jo ara què faig?
Perquè jo penso que en el camí que dura una vida, ens trobarem amb èxits, fracassos i una vida planera, no? Però, clar, ens hem de trobar de tot tipus de coses, no? Clar, una persona que només estigui acostumada a assolir l'èxit, clar, no li posis mai un entrebanc, no? Perquè després s'ensorrarà. I és convenient, penso jo, que les persones sàpiguen una miqueta administrar-se, que davant d'un fracàs és, simplement salvar aquell obstacle i tirar endavant d'una manera més intel·ligent, suposo. Mm-hmm. Penso jo.
És això. Suposo que el nostre sistema, clarament, d'aquestes tres branques que us he dit, amb la que treballa més és amb la part mental, és amb el del pensar. Llavors dius, algú s'ha plantejat mai que només pensant solucionarà tots els problemes de la seva vida? No, perquè jo pensant puc donar respostes, algunes respostes. Però una afecció emocional que a mi m'ha arribat, si jo només la busco des d'un pensament materialista i fred, donaré una sèrie de respostes que a mi no m'ajudaran a sortir d'aquell pou. Perquè és això. Un, li han ensenyat que memoritzant i tenint molts coneixements triomfarà molt. Vale, i aquella persona ho ha assolit, tenia bones capacitats i ho ha aconseguit. Però un bon dia algú decideix que no en té prou i el fan fora de la feina, per exemple. Com que no ha treballat gens l'altra part, aquella persona continua tenint capacitats memorístiques i de feina intel·lectual, però ara no sap com gestionar la nova situació que té. Perquè podria dir, com pot ser que a mi em facin fora si jo sé tant d'això i sé tant d'allò? I llavors, aquella persona que era tan bona en això, pot ser que caigui en un pou tan profund que no en surti més. Quan, si haguéssim pogut treballar aquesta part emocional i aquesta part del fer, aquella persona diria, bé, evidentment sap molt greu que et facin fora, però jo soc molt conscient de les habilitats que tinc i, a més, ara puc tenir la tranquil·litat com per mirar-me al mirall i dir, jo continuo sent jo i la vida avança. Per tant, ja buscaré una altra cosa, tinc estratègies i endavant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Seria demanar molt, o potser és una utopia, fer alguna assignatura de creixement personal? No seria interessant, això, a l'educació?
Amb certes pedagogies com aquesta que us he dit, hi són. No com a assignatura concreta, que es digui educació, o sigui, de creixement personal, sinó que el mateix mestre, el primer, és el que ja fa un creixement personal del mestre. És com una assignatura fora del currículum que es dona al nen, sinó que la té el propi mestre. Un mestre que és format en pedagogia, Waldorf-Steiner, en aquest cas, una de les seves màximes a la vida és fer un autocreixement permanent, perquè és ell qui es dona als alumnes. Per tant, jo no puc donar-me als meus alumnes si jo sóc un garbuig, estic emocionalment desfet i la meva vida és un caos. Llavors, és clar, per molt que jo vulgui estar unes hores allà intentant fer teatre i donant al nen una sèrie de coneixements teòrics, allà es destilen unes energies que no són bones. I quan llavors el nen té alguna sèrie de problemàtica d'aquest tipus emocional, si jo no tinc solucionat el meu, no puc donar-li resposta al seu. Mm-hmm. Per tant, el primer és, el mestre es coneix. El mestre fa aquesta formació personal interna per estar cada cop més present i més pendent i més coneixedor de qui té davant. I davant hi té una persona. I, per tant, aquella persona la cuida. És com si la portés embolcallada en el camí. La va ajudant a seguir el camí. Però el camí, sobretot, jo quedi molt clar, el fa
l'altra persona.
L'altra persona. Mm-hmm. Cosa que el nostre sistema, a vegades, abans t'he apuntat allò de la LOMCE, un dels vuit punts claus de la LOMCE és aquest, que el govern encara vol tenir molt més control sobre la matèria curricular que es dona als alumnes. És a dir, allò que deies tu també apuntaves abans, no? Que no som... Es vol anar com a no crear persones lliurepensadores i amb gestió emocional pròpia, sinó de dir peons de fàbrica, no?
Sí,
o petits robotets.
Robotets.
Sumissos. David, jo que sóc terapeuta, entre altres coses, el que has explicat d'un mestre és el mateix que un terapeuta, que ha d'estar i ha d'haver fet un creixement per després saber-ho transmetre. I després, parlant de lo mental, o sigui, un dels grans problemes de la societat és que som massa mentals, les persones, i ens creiem que som la nostra ment. I darrere de la ment hi ha les emocions, els sentiments, l'ànima espiritual o l'ànima genètica, com li vol, com cadascú vulgui sentir, no? Llavors, clar, en aquesta pedagogia Waldorf traspasseu la ment per anar a l'arrel on hi ha les coses, no?
Sí, sí, clarament l'objectiu és aquest, és s'agafa una mica a la persona, jo ho deia abans, de manera holística, o sigui, una manera global, general, i s'hi pot incloure la, doncs, la part anímica, la part física, la part del jo. O sigui, no és només un ésser humà que el tinc davant i jo vull transmetre la informació com si fos una màquina, perquè si ho haig de fer així ja podria passar-li a una màquina. Li passo un xip o un disquet o una pastilla, el que sigui, li col·loco i ja s'acaba la feina, no? I no ha de ser això. Les persones no són programables. I per això és el que abans em deies de la PNL, que és la programació neurolingüística, que sí que té coses interessants, penso que estan bé, però hi ha la primera part que em toca una mica és que es comenci dient-se programació.
Clar, ja sona una mica...
Sí, i quan hi vas gratant una mica, dius... No, té coses molt bones, perquè en el fons es tracta d'una observació profunda del nen que tens davant o de la persona que tens davant, i intenta veure com veu, com escolta, com es mou, de quina manera aprèn... Tot això és fantàstic, eh? Però després aquest fet de programar em sona una mica tornar al problema que estem vivint ara. És a dir, si jo el programo, la tendència, que inclús s'ha vist en pel·lícules, no? Futuristes, és ja... Pensem en una societat que, com que ja hem vist els problemes que hi ha, els programarem perquè aquells problemes no els tinguin. I els programarem perquè això no ho facin. Però... com acaben sempre aquestes pel·lícules, que hi ha en algun lloc una rebeldia
explotant,
que ho explota acaba. Tot. Sí. Perquè les persones hem d'estar per sobre d'això. Si només fossin programables, jo crec que l'essència de persones perderia. Tenim coses que estan per fora de la programació.
És que, de fet, ja s'ha provat i hi ha instituts de programació i de manipulació de masses i s'ha provat, inclús es diu, a nivell de segrestar algú i programar-lo, no?, en pel·lícules... però això estic segur que els americans i altres ho han fet, no? Però al final pots aconseguir coses, però al final sempre l'essència de la persona acaba florant. Inclús hi ha cavalls, que una manera de domesticar un cavall és anar fent mica en mica, i una altra és que el tires a terra, l'apretes, i no sé, i en un moment ja l'has tornat submís al cavall cap a tu. Però el perill d'això és que un bon dia el cavall et tirarà a terra. Perquè, clar, de cop se li anirà el programa mental, no?, que tingui. Llavors, clar, hem de trencar amb la ment, no? És un dels temes.
Jo crec que seria un puntal de dir... Sabem que com a persones tenim aquesta part mental, aquesta part del pensament, que és, ens fa únics dintre doncs, de la resta d'éssers vius del planeta. Però que hauríem de saber col·locar això en la seva justa mesura. La part mental existeix... el pensament existeix, és molt bo, ha fet que la humanitat avanci, que creï progressos, que inventem coses, fantàstic, molt bé. Però això, deslligat d'una gestió dels sentiments, de les emocions, i sobretot deslligat d'aquesta part física, de que jo, quan de petit puc manipular una cosa amb les meves mans, amb els meus peus, amb el meu cos, sentir doncs, que l'aigua és freda o és calenta, que la terra aquella és molla, que la terra se m'enganxa o no s'enganxa, tot això... A mi em crea unes vivències físiques que fa que jo comprengui allà on estic al meu entorn. Si un dia es fes un experiment molt bèstia, no? Però si agafés a un nen des de que neix i no se li deixés tenir contacte amb l'entorn ni manipular l'entorn, només se li anés introduir informació. Mira, la terra és d'aquesta manera, l'aigua és de l'altra, la fred vol dir que és això, la calor que és allò. Arribaríem a l'extrem dels extrems, però a un petit robot, a una programació. Que tindria molta informació, que, ostres, oita, quantes coses sap. Però les sap, però no les ha viscut. Llavors, si el traguéssim d'aquesta bombolla, potser a l'exterior, estaria tocant una de les coses que mentalment sap, però potser no arribaria ni a reconèixer que allò és una part d'informació que té gravada. Perquè no hi ha la vivència, no hi ha el contacte. I encara molt menys, si en un moment donat, en una vida planera que se li hagués donat, hi hagués un sotrac, no sabria entendre aquell sotrac. No sabria què ha de fer. Es quedaria com allò, un ordinador que digués allò, feu-me un reset perquè ara mateix no, he quedat penjat.
Molt bé. Anant una mica a l'escola aquesta Waldorf de Vic, on l'heu muntada? L'escola... Molta gent segurament no ho coneix. No?
Hem fet bastanta difusió en aquests últims anys, però està muntada a l'edifici seminari. A l'edifici seminari. Actualment és infantil i primària i està en procés d'homologació, que és una de les coses que el departament evidentment demana, que és legal i és d'acord, ja està pràcticament acabat. Eh? Ja...
I tu ets fundador d'aquesta escola.
Ja hem tingut entrevistes amb ensenyament, amb inspecció, amb tot, i està tot molt correcte.
Deu ser difícil, no?, burocràticament, tot això?
Burocràtica, físicament, perquè la implicació de totes les famílies que hi han treballat allà i que estan treballant...
Això és per vocació.
Ah, sí, sí. Sí. I el més bonic és que te'n dones compte que potser dos o tres vam tenir la idea teòrica per moure això, però ara ja són moltes famílies que s'hi han abocat, perquè quan han vist... no el que nosaltres dèiem que hi havia allà, sinó que han vist en els seus propis fills quins resultats es dona, quina convivència pot haver en els seus fills, què fan, de quina manera ho fan, quines interaccions emocionals hi han, fan que diguin, continuem i ens hi aboquem i dediquem hores i dediquem feina, pleguem de la nostra feina i venim aquí i fem més feina.
Uh-huh. Quants nens hi ha ara?
Ara actualment passem de 60 ja.
De 60.
Uh-huh. Molt bé.
Molt bé. O sigui, a les classes no hi ha 25 nens,
no? No, no. Bueno, però això també és un pèl perillós. És a dir, una ràtio més baixa, està claríssim que l'esforç del mestre, en principi, està repartit entre menys gent. Però això no vol dir que en una ràtio de 25 no puguin estar ben atesos si les condicions que s'han de donar en aquella aula són les condicions necessàries. Perquè, esclar... administrativament, et diuen la ràtio pot estar 25 o 28, el que diguin, no? I posen un número molt fred, 28, però no és pas el mateix tenir-ne 28 nens amb una sèrie de problemàtiques socioculturals, econòmiques, emocionals i de tot tipus, que tenir un altre grup de 28 amb una sèrie d'aquestes necessitats bàsiques cobertes.
Clar.
És molt diferent. Però, esclar, els números freds són aquests, no? En tens 28... la teva obligació és que aquests nens tinguin un rendiment igual que aquells altres 28. Senyors, però si analitzem aquests 28, d'on venen, qui són, què tenen, quines vivències porten, etc., la cosa es pot complicar i molt.
Uh-huh. I aprofundint més en el que és aquesta pedagogia, perquè a vegades he sentit parlar, no?, de que es dona massa llibertat als nens. Llavors, la pregunta és, disciplina i constància o llibertat? Què hi ha d'haver?
No, entenc que quan una cosa que és desconeguda i quan la majoria d'escoles, de resta d'escoles, es mouen, i això és el que em continuo queixant, sense cap pedagogia clara, sinó amb voluntat, amb esforç, però no amb una pedagogia clara, quan apareix una que sí té una pedagogia clara, és com estem poc preparats per allò nou, no? I molts cops la nostra primera reacció és com d'un tancament.
O és una secta.
Sí, aquests ui, ara què es pensen que han inventat o què es pensen que d'allò? Bé, és igual, no es tracta d'anar a convèncer ningú, es tracta de deixar treballar a tothom, absolutament a tothom, i llavors amb el pas del temps analitzem a veure quins resultats hem obtingut i segurament intercanviem coses, perquè totes les escoles del món, perquè deia que els que les sustenten són els professionals que hi treballen, no per res més, tots tenen persones, són persones amb idees i amb energies i amb coses, per tant un intercanvi podria donar visió per continuar una línia i dir, allò que jo havia pensat aquí, ara veig que algú ho té estructurat i ho porta en conjunt endavant.
Mm-hmm. Llavors, tot això als nens se'ls fa treballar, o sigui, hi ha la llibertat, però també hi ha la constància. Tot, es toca tot, diria.
Sí, és constància total dels nens i de les famílies i dels mestres. És dir, molts cops diem que la comunitat educativa és això, pares, mestres i nens, i a mi em sona a un marc molt teòric, perquè en realitat a la majoria d'escoles, i els que m'estan escoltant segurament em donaran la raó, els mestres hi són, jo diria que amb un tant percent elevadíssim, les famílies no, perquè n'hi ha que és molt, n'hi ha que a mig gas i n'hi ha que gens, però perquè potser el nostre sistema ho fomenta, això, tampoc no ens enganyem. I llavors els alumnes, com que són el mirall de les seves famílies, què ens han de mostrar? Ens mostren el que hi ha a casa. Llavors, clar, un dels puntals d'aquests que tenim en una escola d'aquest tipus és, i ho he dit moltes vegades en conferències parlant amb molts mestres, és dir, sí, tenim un gran avantatge, que és que si optes per això, com que és voluntari, t'hi apuntes perquè vols. Si t'hi apuntes perquè vols, ja saps què hi ha i quines són les condicions. Per tant, això ja és una gran garantia de tranquil·litat de dir, funcionarem bé. Si t'apuntessis a un lloc en el qual no és obligatori, quin és el perill? Sí, he d'anar, hi vaig, però no em demaneu res a mi. Perquè a veure, a mi em toca perquè em toca, però quina implicació hi tinc? Un, sí, un pot dir, jo li tinc molta, m'ha tocat i en tinc molta, però un altre va dir, en lloc deia que jo em havia d'implicar. Això en una escola i en una feina és el mateix. Sí. Quan un va a la feina pensant que va a entregar-se i a fer alguna cosa, o quan un va a la feina i diu, no, no, jo... perquè em paguen a final de mes.
Ja de tot.
Si no tinc ja amb històries. Uh-huh. Això és el que complica. Però la pedagogia Galdós no és gens... Jo no l'associaria gens a la paraula llibertat entesa com a fes el que vulguis, eh? Uh-huh. Està perfectament reglada, amb un estudi molt profund sobre cada alumne i amb unes etapes molt clares que es van seguint una després de l'altra. Uh-huh. Llavors, sense pressa, com diríem en castellà, sin prisa però sin pausa.
Uh-huh. Llavors, quan un nen passa de primer a segon, llavors de segon a tercer... Clar, passa amb tota la seva classe, no? Llavors, però clar, cadascú té el seu ritme, però van junts. O pregunto.
Sí, però vull dir que el tema, per exemple, un tema de repetició, el que s'entendria com a repetició, no ha de ser cap trauma, és el que dèiem abans. Si la família entén que s'està treballant, entén que el procés de la vida és un procés molt llarg i que amb unes bones arrels arribarem lluny, el fet que un nen es quedi un any més amb el curs on era... per acabar d'afinar coses, jo no li veig aquí que hagi de ser cap problema. En canvi, socialment, segurament està vist com un problema, no? És, hem perdut un any i dius, escolta, si l'esperança de vida està més enllà dels 80 anys,
sí.
I tu als 6 anys li dius que ha perdut un any de la seva vida, o et crea una angoixa perquè ha perdut un any de la seva vida, jo ho miraria des d'un altre punt de vista. Ha guanyat un any per fer-se més fort... Per tenir més capacitats per als altres 70 i pico, 80 que li queden, viure més bé.
Llavors, poder no repetirà Bupokou, bueno, Bupokou parlo, de tirat enrere, com es diu, batxillerat, no? O, llavors, poder, amb aquest any, llavors, quan tiri més endavant, no repetirà aquests i es traurà el que li vingui, s'ho traurà més fàcilment,
sí.
No?
Nosaltres, esclar, com que en els primers 7 anys de vida es treballa molt l'aspecte físic i és el 7 quan entrem a primàries i es comença la part intel·lectual, el que es prima molt és si el nen està preparat per començar la part intel·lectual. Per tant, a l'escola Valdors, moltes vegades, si hi ha d'haver-hi intercomitació, que podem posar aquesta paraula, que és repetició, es sol donar en el pas d'infantil a primària. És a dir, aquest nen, físicament no té les condicions, no s'ha acabat de desplegar prou, pel que sigui, per fer el pas a que li carreguem informació mental, més de pensament. Uh-huh. Per tant, segurament el protegim, li diem, acaba de desplegar-te i l'any que ve ja podràs assumir el que et diuen. Si et passem ara, no t'estem fent cap favor, perquè guanyar un any en la teva vida no és res. I en canvi el que t'estem fent és t'estem col·locant en un lloc en el qual la informació que t'arribi no tens l'autopista ben creada com perquè hi pugui circular bé.
Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé. Llavors, bueno, aquesta escola és, clar, no és pública, no? Llavors és privada, concertada? O per si algun pare està pensant, li vull apuntar, com funciona?
L'escola és totalment privada. No té vocació de ser privada, perquè totes les famílies que hi ha allà són famílies treballadores que estan dedicant una part important dels seus ingressos i del seu temps perquè això funcioni, però perquè es creuen que això és bo. Amb un temps potser serem concertada i en una altra època potser arribem a ser públiques, doncs per què no? O sigui, no és cap negació arribar aquí.
La pública poder anirà absorbint coses, també esperem, si la societat va evolucionant anirà absorbint coses.
Sí, perquè en alguns països ha passat, en països europeus en els quals les escoles Waldorf n'hi ha moltes més que aquí, doncs en alguns llocs és concertada i en algun lloc fins i tot ha entrat per alguna porta en el sistema públic. Per exemple, el famós Finlàndia, no hi posen el títol de Waldorf. N'hi ha, de Waldorf allà, però el que és la governamental no hi posa aquest títol. Però un dels personatges que va posar les bases teòriques per l'escola finlandesa era una persona que era un gran antropòsof, uh-huh. que és de la branca de la pedagogia Waldorf. Llavors, tu mires com funcionen les escoles a Finlàndia i hi ha coses que s'hi acosten, coses que s'hi acosten.
Al final, anant a l'arrel de tot, l'educació per què serveix? Vull dir, és que de vegades ja en la societat avui dia hem d'anar a repetir o explicar coses evidents, no? Però per què serveix l'educació?
I del meu punt de vista, l'educació és per crear persones lliures i que puguin desenvolupar la seva vida d'una manera sana i amb comunió amb els altres. És per això.
I un país amb gent ben educada i ensenyada... clar, quina diferència hi ha en un país així amb un país amb unitats de producció?
Això, podem sortir al carrer i ens en donarem compte cada dia. És dir, tu vas pel carrer o tractes amb famílies o tractes amb nens i hi han coses que xoquen mortalment. Dius, a veure, com pot ser que aquest nen tingui aquests comportaments i aquestes coses si el nen del costat que viu en el mateix país les té tan diferents? I, no, jo ara ho dic això perquè, com que estic treballant amb nens que venen de diferents països i cultures, me'n dono compte que hi ha vegades que hi ha coses que són xocs culturals. I és dir, si aquell nen cada dia viu a casa seva una manera de fer, és la que reprodueix. I això, quan la canvies, la desubiques, la col·loques en un altre lloc, el nen continua repetint aquell patró, que és el que xoca amb la societat on arriba. I llavors dius, què és un que està ben educat i un que funciona? Un que està ben educat i és conscient de l'entorn en què viu, el pots traslladar on vulguis, que continuarà actuant amb aquests patrons. I el que no, és igual que se'n vagi a Finlàndia que a la Xina, que continuarà actuant d'aquella manera.
Hi havia un programa dels Salvados, d'en Jordi Évole, que se'n va anar a Finlàndia, i un dels que entrevistava li deia a un professor que és que el nen ja ha de venir educat de casa, que ell estava per ensenyar. No, clar, si el nen, si s'ha de passar mitja classe, nen, deixa de moure't i d'aixecar-te i de parlar, doncs, clar, suposo que és una mica el que ens passa també, no? Que molts nens venen de casa alborotats o desestructurats, amb uns patrons, unes idees que no són socials, o pel bé social. Llavors el mestre què fa quan té 25 nens i com pot controlar això quan a casa el nen, perquè ha de respectar un mestre si a casa li deixen fer tot?
Això és un dels grans problemes que tenim tots els mestres que estem treballant en aquest país. És un problema vital, per això la importància de la feina feta a casa dels pares, de que eduquin els seus fills, és el primer, és la base, és l'arrel, és el primer pilar per poder començar a construir alguna cosa sòlida. És clar, per això et dic, si algú inscriu el seu nen en una escola, amb una pedagogia, la que sigui, amb una implicació pròpia d'aquell pare o d'aquella mare, fa que ja ve, diguéssim, de casa, ja porta un nen en aquella escola que ja ve amb això treballat. Perquè difícilment hi ha una voluntat de escolliré una cosa, me la pensaré, però jo no he fet res pel meu fill, vaig allà i el deixo. Això se sol donar més quan, com tot, quan les coses són gratuïtes, quan no els hi donem importància, no els hi donem valor, doncs com que no li dones valor, doncs el deixes, aquí el deixo, no? I això potser, des del meu punt de vista, és el problema més fotut que té l'escola pública. El fet de que no s'acabi de valorar que també té un cost. I té un cost molt elevat, un edifici val molt diners, pagar els mestres val diners, mantenir-ho val diners, tot val diners, però com que és pública, i encara que a través d'impostos, però la gent no se'n dona compte de que està lit, que està invertint en allò, doncs, entre cometes, molta gent hi té com una mena de desidi, un despreci, de dir, bueno, com que és gratis, saps? Jo el porto i el deixo, no em demaneu gaires coses, no em demaneu implicació.
És com un aparcament de nens.
Sí, hi ha gent que no, hi ha pares que no, eh? Que tot i entenent que allò és gratuït i que està molt bé perquè ho pagues a través d'impostos, s'impliquen.
Hem parlat molt de pedagogia Waldorf, però, clar, mestres d'educació pública ens puguin estar sentint, deuen dir, bueno, però nosaltres també ho fem bé.
I tant. Ah. Jo sóc mestre de l'educació pública, eh?
Ah, també...
Jo vaig fundar aquesta escola, però sóc mestre de l'educació pública. I ja ho he repetit algun moment. Que el gran pilar en el qual es sustenta la nostra educació és pels professionals que hi ha, pels mestres. Això és el puntal més gran que té la nostra escola. Però, que es deia que aquests mestres molt cops se senten com desemparats, en el sentit de que, com bolets, estan ubicats un lloc a un altre, s'adapten al que és l'escola, el que mana aquell equip directiu, però podem seguir una línia pedagògica concreta i comuna? Tenim les eines necessàries i el departament ens dona facilitats per tenir una sèrie d'eines per poder treballar amb els nostres nens? I molts cops el professional, aquest que repeteixo que hi posa tantes ganes i bona voluntat, es troben frustracions d'aquest tipus, de dir... Jo hi dono molt, però amb el que tinc, amb el que em permeten donar, amb les hores que em donen, amb la facilitat de tot, no puc fer més.
Què és més difícil, el tracte amb els nens o amb alguns pares? Pregunta maliciosa.
És un cercle. És dir, si amb aquells pares tens alguna mena de problema de comunicació, amb el nen el tens, i si el tens amb el nen el tens els pares, perquè aquell nen, el seu mirell són els seus pares... Per tant, el nen actua com actuen els seus pares.
Hi ha professors que han patit inclús amenaces per part de pares. Clar, la cosa, i el professor està com desprotegit.
Sí, molt. Però és que ara ja es passa a les aules, els nens també poden amenaçar. Però un nen que amenaça, que ningú s'esperi que a casa seva els pares no amenacin. O un nen que té un comportament exemplar a l'escola, que ningú s'esperi que a casa seva sigui diferent. O sigui, tot és un cercle, és dir, el nen fa el que veu fer.
Molt bé. Bé, Àngel, tens una última pregunta?
No, m'ha quedat tot molt clar, ho ha explicat molt bé en David.
I s'ha passat volant, el guió no serveix per res, perquè s'han deixat més
de la meitat. T'hem tocat molts punts.
Sí. Doncs bé, s'ha acabat el temps, Aquí som Revolució Conscient, a la Ràdio Manlleu, cada dijous de 10 a 11, i podeu escoltar els programes, tots els 33 que ja portem, al web www.carlesgallego.com, us ho podeu descarregar. I bé, seguirem aquí, seguirem obrint camí a nova consciència, nova filosofia, no?, per una mica sortir del nus on estem posats. I us deixem amb una cançó de Green Day i dels U2, que la van compondre i cantar per lo de l'huracà Katrina, allà als Estats Units. Sona una mica malament perquè és en concert, però transmet molta emoció. Doncs bona nit.
Bona nit.
Mother on a knee.